Aviam, amb el ministre d'Afers Filosòfics volíem tancar aquesta setmana parlant d'una de les notícies amb final feliç més sonades dels últims temps, els rescats dels nens tailandesos i el seu entrenador.
Exacte, el cas de la cova de Tam Luang.
Doncs escolta, sentim.
Vinga.
How many of you? 13. Brilliant.
Això que estem sentint és el primer contacte dels nens amb la gent de fora, amb l'equip de rescat.
Exacte.
I després no sé si heu vist imatges avui per internet, per Twitter, i nosaltres les hem vist. Una imatge d'un dels submarinistes ficant-se per un d'aquells túnels que dius, ah, un túnel. No, no, és que...
No és un túnel.
És que no hi ha espai.
És una funda de cos.
És que no hi ha espai. És que fa una angoixa increïble.
I a més, veus, diguem-ne, com forceja, no? I amb tots els equips de respiració, imagina't que et balla la bombona, no ho sé.
No, imagina't que res.
És que no t'imagines res.
Era gent molt bèstia, sí. És, i sobretot sobta també, tot i l'espectacularitat d'algunes imatges, és una de les nocions de les quals parlarem, d'espectacle, o de la mediatització que s'ha fet d'això, no? Perquè, és a dir, és com un fenomen d'així molt local, ha passat a ser notícia a la majoria de noticiaris del món, i és un esdeveniment que va passant de tant en tant en casos com aquests que ens va molt bé per reflexionar des de la filosofia, tranquils, que no us parlaré de la caverna platònica.
Ai,
no?
Vaja, gràcies. Ho esperava.
Era massa de cele, era massa de selectivitat com per fer-ho en un divendres. Però el cas d'aquests nens i l'embolic que s'ha creat, primer a mi m'ha fet pensar reflexionar sobre una noció que vam tractar quan vam parlar dels mitjans de comunicació del maig del 68, de l'actualitat, que és l'espectacle.
Ah, sí, ja me'n recordo.
L'espectacle d'una possible tragèdia, el seu caràcter mediàtic, etc etc. I, en segon lloc, aquesta història doncs, que hem vist pràcticament com una sèrie de Netflix. Això per mi és molt important, el paper de les sèries en com es transmeten avui en dia les tragèdies o les notícies, per dir-ho així.
I no trigaran a fer-la, perquè ara, per exemple, he vist que ja van fet la sèrie de l'atemptat de París del concert de Heavy.
Exacte. Sí, exacte. Ja, a més, cada vegada s'han de fer més ràpid perquè la gent no se n'oblidi.
I perquè no t'ho faci una altra productora.
Exacte. Doncs hi ha molts conceptes, també, que des de la Filo val la pena estudiar, com la fe, l'esperança, la resistència, o un concepte que va interessar durant molt de temps a molts filòsofs de la tradició, especialment de la tradició judeocristiana, que és la noció de miracle. Però comencem amb la tragèdia i amb l'espectacle.
Destrossava el seu cos encara jove, amb excés de tabac, alcohol i amor. A més del gran desgast que mai no compta, car treballar és cosa natural.
Punt número 1 de la classe del mestre de filosofia, l'espectacle de la tragèdia.
Exacte. Ho deia ara, parlant del maig del 68, recordeu que se n'ha parlat moltíssim aquest any des de moltes vessants. Vam parlar un dia d'un llibre molt bonic, d'un pamflet més aviat, d'un pamflet filosòfic que es deia La societat de l'espectacle, d'un sociòleg i filòsof francès, de Guy Debord. És un llibre clàssic, pràcticament una icona d'aquesta època que va anticipar el que després hem denominat tots la mediatització de la vida, la societat de l'espectacle, que el propi títol ho defineix, és a dir, tota aquesta incrustació dels mitjans de comunicació de masses i dels seus procediments a la nostra quotidianitat. De fet, Debord comença aquest llibre, vam parlar molt, però val la pena recordar-ho, amb una divisa que pels estudiants de comunicació ja és pràcticament una cosa que s'han tatuat a la pell, que és tota la vida de les societats en què dominen les condicions modernes de producció, és a dir, les condicions capitalistes, les condicions, diguéssim, de grans masses de diners i de gent, diu Debord, es presenta com una immensa acumulació d'espectacles. Tot el que era viscut directament s'aparta en una representació.
Tot el que era viscut directament s'aparta en una representació.
Exacte, és a dir, tot allò que vivíem directament, tot allò que tocàvem, tot allò que experimentaven, es transforma en imatges. De fet, Debord avança una cosa que per ara nosaltres és molt natural, però que ha dit als anys 60 era bastant bèstia, i és que el problema no del món modern no serà l'acumulació de representacions televisives, fotogràfiques, ara a la xarxa, que és un fenomen que ell no havia anticipat, sinó que aquestes representacions, és a dir, allò que ens fan veure, sobretot els mitjans, guanyaran un pes per si soles i ens allunyaran de la realitat. Això que deia ara de l'experiència, direm.
Sí, senyor.
Hem parlat moltes vegades d'exemples que tots coneixem com la nostra biografia d'Instagram, per exemple. És a dir, la nostra biografia que tenim al telèfon mòbil. És a dir, ara si perdem el mòbil, perdem una part d'informació, de converses, d'imatges, que si algú hagués de fer una biografia nostra, hauria de consultar, per dir-ho així.
Això em recorda, per exemple, el cas del fenomen aquest que hi ha hagut a Netflix amb la sèrie de Wild Wild Country, aquesta secta del gurú indi. La sensació era, que xula aquesta sèrie. Ah. I dius, i de sobte
pensa i
perds la noció de que allò va passar de veritat.
Sí, sí, sí. I que algunes de les sèries que passen que dius que xules, com, bueno, moltes sèries com Black Mirror, dius que xula, però que bèstia, perquè que passin aquestes coses és molt bèstia. I això es nota també en tragèdies com la que hem vingut, o tragèdies en final feliç, com la d'aquests nanos que es van perdre a la cova, en un tipus de rescat que ens és molt atraient perquè resulta molt televisable. De fet, al mateix país, en un indret que es deia Phuket, hi va haver-hi pocs dies abans, a principis de juliol, l'accident d'un vaixell en què van desaparèixer 48 persones i va morir un turista. Un accident al mateix país, en el mateix moment, que no va causar cap mena d'espectacularització, diríem, perquè eren simplement uns jubilats...
I perquè no tenia progressió dramàtica.
Ah, exacte.
No hi havia narrativa, clar.
Perquè estàs explicant el final, ja.
No, clar,
exacte. Fixa't si va provocar interès que l'Elon Musk, aquest inventor mediàtic també, perquè és un paio que no només inventa, sinó que comunica molt bé els invents, va centrar l'atenció un dels matins que hi havia un rescat amb una proesa tecnològica que era una... que era quasi va aparèixer com un Tony Stark, no? Com un Iron Man, que era un submarí per portar els nanos si no podien tornar a nedar. Hollywood n'està preparant, com tu deies, algunes pel·lícules. De fet, es diu que hi havia equips de guionistes guipant directament.
Sí, per favor.
Com anava la cosa. Llavors, a mi m'interessa molt dos fenòmens filosòfics que són molt bèsties d'aquesta nova tragèdia. Ara ho apuntàveu molt bé. El caràcter d'episodi. És a dir, la realitat s'està dividint i fins i tot jo diria que nosaltres inconscientment definim aspectes de la nostra vida a nivell episòdic. Mm-hmm. És a dir, abans les novel·les allargassaven molt la vida.
Sí.
És a dir, la vida tenia projectes novel·lístics. Mm-hmm. Projectes novel·lístics com el del 19, és a dir, allargables. És a dir,
de fulletó, no? D'aquests.
De fulletó, és a dir, que tu podies anar allargant fins i tot amb tota una vida. És a dir, hi havia personatges de tota una vida. Ara, l'actualitat es perioditza en episodis i jo m'he repassat la transmissió televisiva d'aquests dies i era realment episodiable, diríem.
Clar.
Ara. Les vides i la narració de les coses s'estan tornant episodiables.
I perdona,
quan es perden els nens, quan entren els bussos, truquen a la nit.
Aquí vas a remolc del que està passant de veritat, però, per exemple, ara pensava que a vegades, i això ho estem veient molt també, quan ja tens un cas tancat i tota la informació, i els diaris pengen una informació i se'n guarden una pel dia següent. És a dir, per exemple, Cifuentes, t'explico fins aquí, demà segueixo. Dius, home, si ho tens tot, per què no m'ho expliques?
Sí.
Home, perquè no té tant d'interès.
Es juga, exacte, això, amb la periodització i amb el tema del tràiler, no? Què passarà demà, etcètera, etcètera. I hi ha també una història que a mi m'ha interessat molt, que sí que té a veure, en certa manera, en la caverna platònica, que és la idea de missió impossible.
Has dit que no en parlaries, eh?
No, però només per analogia. La idea aquesta de missió impossible, que abans els rescats, quan no hi havia tanta comunicació entre els interiors i els exteriors, per dir-ho així, entre la nostra vida interior i l'exterior, es feien, diguéssim, en el sentit d'una gran missió impossible. És a dir, nosaltres anirem a buscar aquests paios per veure si estan vius, com quan hi havia un explorador que marxava a l'Antàrtica, no tornava...
O uns miners que es quedaven allà sota.
Llavors hi ha uns paios que anaven allà, però hi ha hagut una cosa molt curiosa d'aquesta tragèdia que a mi m'ha interessat moltíssim, que és la comunicació entre la caverna i l'exterior, que per mi ha estat apassionant. És a dir, hi ha hagut un contacte emocional entre els nanos que estaven a dins i sobretot una figura molt interessant, que és la del monitor. El monitor ha escrit a les famílies, com dient, hosti, perdoneu perquè jo els vaig posar allà dins, va ser una temeritat. Però llavors els familiars el contestaven amb cartes que portaven els bussos, diguéssim. No sé si es diu així, no? Suposo la gent que busseja són els bussos, no? Que els hi portaven unes cartes dels pares dient al monitor, no et preocupis, que tu sempre has ajudat els nens. A més, els hi has ensenyat meditació i llavors els nens estan aguantant gràcies a tu. És a dir, la caverna s'ha tornat, fins i tot la caverna més cavernària, com és el cas d'aquesta cova, que realment espantava, no? És una zona on hi ha cobertura.
Clar, és el senyor que estava a la caverna de Plató, té wifi.
Exacte.
És molt fort.
Pot interactuar, i pot dir com està i com ho veu.
Era el tall que sentíem abans, era això. Quants de vosaltres esteu aquí, no?
Qui es comunica en anglès?
Quants sou?
Perquè el que ve és un paio del Navy Seals, si no recordo malament.
Ah, val.
És un americà.
Ja estan de cara a l'exterior, diguem-ne.
Sí. I a més s'especula també amb les imatges, és molt gros, això en parlem sobretot al final de la secció, perquè s'especula amb aquesta idea de l'ordre oriental, d'aquest tema de la meditació, perquè es veu que quan arriba aquest senyor tots els nens estan ben posats, tots estan somrients, tots estan amb una disciplina perfecta.
I porten uns quants dies allà, recordem, tancats a les fosques.
Sembla que han estat 10 dies.
Sense menjar.
Dues setmanes.
Sense saber si se'n sortirien.
Una animalada. Però m'interessa molt la idea aquesta. És a dir, entre l'interior més bèstia i l'exterior encara hi ha una comunicació fluida. És a dir, avui en dia no hi ha cap zona de no cobertura. O sigui, la desgràcia més gran no és estar a una cova, és que tu truquis a algú i que no respongui. Com vam dir en el dia que vam parlar de la telefonia mòbil. Segon punt del...
Segon punt? Espera que ho digui jo. Segon punt. Els miracles. Els miracles.
Aquesta que és una de les cançons dolentes de Queen.
Ja ho he vist. És terrible.
A veure.
Sempre té aquests moments que sí, però en conjunt...
Perquè no deixa de ser Queen.
Sí.
Aquestes harmonies...
Això és fatal. It's a miracle.
I a l'eco encara...
Que el fa ell mateix.
Però escolta, aquesta o Breakthrough?
Breakthrough és pitjor.
Breakthrough és de footing, una mica.
Sí.
Jo la tinc... Jo la tinc...
No, és de tirar el disco i marxar corrent.
Pobre Freddy, bé.
Vinga.
Cada rescat i cada tragèdia similar té, com us deia, el seu correlat en el vocabulari religiós. De fet, quan la cova en qüestió, després que un bussejador hi morís, recordem-ho, perquè hi ha un paio que va morir intentant rescatar els nanos.
I era un bus experimentat, que en sabia tantíssim.
Doncs va començar a buidar-se d'aigua i fins i tot la pàgina de Facebook de Navy Seals van dir que no estaven segurs de si la cova s'havia buidat per un miracle, per ciència o per què exactament. Evidentment, els teòlegs n'han parlat molt dels miracles, perquè, clar, a banda del llenguatge teològic, del sacrifici de Jesús i de la seva resurrecció, doncs són una de les proves més controvertides de l'existència de Déu. Però una de les definicions...
Ja en parlarem un altre dia.
Déu fot el que li dóna la gana, per dir-ho ràpid i malament, no? Per coses paranormals.
Ara no tenim temps, però hi ha bastantes proves, en general, de la no existència de Déu.
No només
els miracles, però
em pensava que estaves indignat per...
No.
La primera és l'estupidesa humana.
Endavant, aquí, gràcies, Catalunya.
Perquè tu dius, home, Déu, si s'estima una mica el món, hòstia, vols dir que tant cabró em permet?
No t'enganxis, ja ho parlem un altre dia, de veritat.
Seguim.
Doncs hi ha una definició que a mi em sembla molt interessant d'un filòsof empirista, de David Hume, un filòsof escocès, Escòcia, un país amic, que va treballar al llarg del segle XVIII i que va definir els miracles com una violentació de les lleis de la natura. És a dir, quan les lleis de la natura, per dir-ho així, es violenten, per part de la simple abolició, és a dir, del simple entull d'un déu o per la interposició d'un ésser invisible. I és una idea bastant curiosa, perquè la majoria dels teòlegs fins aquell moment havien dit que el miracle és una intervenció de Déu en el curs normal de les coses, que diu, per exemple, Déu s'estima una persona i mor, i per, diguéssim, revertir-ho, doncs la casca. Però, que és una cosa que porta una discussió molt interessant en el món de la teologia, i és fins a quin punt Déu pot saltar-se la seva pròpia llei. Perquè, clar, és com corregir un examen...
Que m'estàs... És que, de veritat, m'estàs obrint...
Un camp de melons.
Clar, és que ja em pica molt a mi aquest tema, eh?
Ets menja capellans?
Em sembla que sí. No tinc el títol, no, però vaig per aquí, em sembla.
No, jo com a bon alumne d'escola religiosa...
És que m'agrada molt el concepte de teologia, és a dir, fer tot un corpus basat en
ficcions,
en,
sí.
En supersticions.
Però la vida és això una mica, eh?
Sí, també és veritat.
La sabia és això. Doncs a mi m'agrada aquesta definició de Hume perquè és una mica morbosa, perquè vol dir que Déu pot jugar amb les seves pròpies lleis. No? Uh-huh. És el que parlem de quan passa un miracle. I és, jo diria, fins i tot la cultura atea, quan parlem d'aquest caos, de tant en tant que ocorreix o que s'esdevé amb la realitat. És a dir, de tant en tant hi ha lleis que trenquen la llei. Aquesta és la gràcia i la morbositat del miracle. I fins i tot és molt interessant perquè la mateixa ciència té interioritzada, en molts casos, com la teoria del caos, etcètera, la noció de miracle. És a dir, els científics, per exemple, hi ha molts casos en els que cau un avió i no ho poden explicar perquè hi ha una certa part de caos i d'imprevisibilitat. És molt curiós com la ciència ha adoptat aquesta noció, per això he fet una mica un resum, del propi món teològic. És a dir, és el món teològic el que diu que el miracle, per dir-ho així, és aquella excepció tan feridora que fa mal però que fa creure, per dir-ho així.
I en aquest cas, amb la història dels nens de Tailàndia, el miracle s'espectacularitza, i passarà també quan hi hagi la sèrie, quan els rescaten. I és impossible no esbossar un somriure davant d'aquesta situació, eh?
Home, costa molt. És l'últim capítol. És l'últim capítol.
Sí,
tot i que a vegades hi ha una pila amb el qual es veu que, els, que la gent sobre supervivents és tremendament infeliç, no? Llavors l'espectador diu, home, pues, potser...
Podries haver estat liat.
No, posem punt número 3, la resistència. Yeah. Resistiré.
Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré.
Resistiré.
Només per fer una petita punt. M'ha agradat molt, per això us deia, quan es van entrar i es van popularitzar aquelles imatges dels nanos, tot allà ben entrenats i resistits, com en certa manera hi ha un subtext en la cultura occidental, sobretot, a partir de la qual es diu... Es vol dir, d'una manera molt perversa, estic fent un Freud de divendres per la tarda, que, bueno, tota aquesta gent, els tailandesos, i en general els membres, per dir-ho així, dels països del Tercer Món, aguanten molt més que nosaltres. Que la qual cosa, en teoria, hauria de ser elogiosa, és a dir, aquests nanos van estar 10 dies sense menjar, van estar 10 dies a les fosques, nosaltres ens costaria molt més, etcètera, etcètera. Com a excusa, perquè en el fons, diguéssim, aquests països ja va bé que de tant en tant els hi fotem alguna hostieta.
Yeah.
És a dir, hi ha aquesta idea, que després s'ha espectacularitzat també amb la idea de la resistència del ioga, de les arts marcials, i de sempre sí. Aquests pobles que tots són més prims i resistents i necessiten menys coses, a partir de les quals ens hi emmirallem una mica com a signe d'austeritat i de resistència, però això, diguéssim, és un emmirallament fals perquè nosaltres així podem portar la nostra vida de disbauxa i de tubó.
Clar. Mira que disciplinats que són.
Exacte.
Vinga,
hauríem d'aprendre tantes.
Mira que disciplinats que són. Una tròstia, Manolo. Però bueno, jo això ho penso perquè sóc una persona molt perversa i malalta.
Ho sabem.
També cal dir-ho.
Què dius? No ho sospitava. Bernat, adéu, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Bon cap de setmana.
Ai, sí, sí. Creu-me que serà bo.
No vagis a cap cova, eh?
No.
A cap què?
Cova.
No. Jo visc a la cova.
Fins ara, gràcies.
Apa. Estat de Gràcia amb Roger de Gràcia.